L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
A veure, d'èxits ben bé cap. Ara, de reivindicacions moltíssimes, n'estem plenes. Avui parlo en nom de moltes companyes que cada dia sostenim les escoles bressol i l'etapa dels 0 als 3 anys, que com sabeu és una etapa clau del desenvolupament de les persones i una de les més invisibilitzades. Treballem amb ràtios absolutament insostenibles, amb una manca de recursos insultant. Se'ns fa impossible atendre amb qualitat els infants i encara més aquells que tenen necessitats específiques. Sous baixos, amb una precarietat cronificada que no està a l'altura, per res, de la responsabilitat que assumim nosaltres dia a dia. El nostre sector és un sector altament feminitzat i això, evidentment, no és casual. Quan la feina és de cures, quan es vincula l'afecte a la vocació, sembla que no cal pagar-la i tampoc cal reconèixer-la. Tot i això, no estem derrotades. Abans havia dit que no hi havia cap èxit i no és cert, n'hi ha un. La solidaritat i el treball en xarxa de les treballadores de bressol d'arreu del territori català, però és que fins i tot de l'estat espanyol, s'està estenent cada cop més. Ja no estem callades ni silencioses. No volem ser còmplices del que està passant. Cridem i denunciem. Cada cop més organitzades i cada cop més tossudes. I arribarà un punt en què les institucions no tindran més remei que posar el focus en les mancances del 03.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit l'educadora infantil Aina Cabau Vallverdú, que treballa a les escoles Bressol de Barcelona i que es posa a la pell d'un infant de 2 anys cansat en el següent text. Cada dia arribo a l'escola Bressol a 9:15 i en surto a 5:15. És molt intens, no ho sé explicar encara, però ho noto al cos. Soc lentitud, repetició i presència. I no sé esperar, compartir ni regular-me. I hi ha 19 infants més com jo al meu grup. Tots tenim entre 2 i 3 anys. Tots som pura emoció, vitalitat i necessitat. Tots volem una mirada, una resposta, una explicació, un consol. Però la mare és només una i fa el que pot i som 20. Estrenem sala d'educadores de 0 a 3. Ens acompanyen...
Sandra Ruiz Jové, psicopedagoga, mestra d'educació infantil i directora de l'escola Bressol Municipal El Rial a Sant Cebrià de Vallalta. Olga de l'Amo, mestra d'educació infantil i directora de l'escola Bressol Municipal La Casa dels Arbres de l'Hospitalet de Llobregat. Míriam Oliva, pedagoga i directora de la llar d'infants Pit Roig de Sant Pere de Vilamajor. I Anna Vila, mestra i directora de la llar d'infants Ralet Ralet de Santa Eugènia de Berga. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar, sala d'educadores de 0 a 3. Benvingudes Sandra, Míriam, Olga, Anna, totes. Començo amb una anècdota en una piscina. L'ascensor està espatllat en aquesta piscina. Hi ha una rua de criatures petites i unes escales per accedir a la piscina. Per elles, per ells les escales són com molt vertiginoses. Deuen ser uns 15 o 20 i hi ha 2 educadores. Els infants es miren les escales com dient nosaltres no ens atrevim, caurem escales avall. I les educadores se'ls miren amb cara de això no sé com ho farem, no? Els infants s'agafen els uns als altres per darrere i ajudats amb la barana i les educadores comencen a baixar, però realment la cosa pinta malament, és com impossible, i en qualsevol moment poden caure com un castell de cartes. Aquesta és la impressió que dona, no? I jo penso, ostres, és que no anem bé. No es pot tenir cura de tantes criatures a la vegada, tan dependents, només amb 2 educadores, no? Per això que avui obrim la sala del 0 a 3, també a petició de la Olga, una educadora del 0 a 3, infermera, al grup de Telegram del programa. Llavors, jo us diria, per començar, que posem nota a la realitat del vostre dia a dia, no? Fer aquest mans i mànigues, no?, per arribar a tot arreu. Suspès o aprovat i per què? Comencem per l'Anna. Anna, suspès, aprovat?
Mira, jo en aquests moments et diria aprovat, però amb necessitat de millorar.
D'acord. Sandra?
Jo potser hauria de suspendre, però seré optimista i aprovaré, perquè al final les escoles és un espai per viure i la vida sempre s'ha de celebrar.
Míriam?
Doncs jo no sóc tan positiva. Aprovaré perquè les meves companyes s'ho mereixen, però crec que el sistema suspèn.
Olga?
Jo aprovaré l'equip de l'escola perquè fa una tasca immillorable dia a dia i suspendré l'administració que no fa la tasca que caldria.
En conjunt, creieu que encara no ens ho creiem, això de la importància dels primers anys de vida? Encara no ho hem entès, això? Què diríeu així a l'engròs, eh? Ens ho creiem o no?
No.
D'acord. Posem una mica de context, Marta. Comencem per veure què passa en aquest 0 a 3.
Mira, aquí a Catalunya una mestra d'educació infantil té un màxim de 8 nens de 0 a 1 anys. A les aules 2 a 2, quan comencen a gatejar, cada docent té a càrrec seu 13 infants i de 2 a 3 anys ja són 20 infants al seu càrrec de 2 a 3 anys. I els atén durant tota la jornada laboral, menjar, jocs, bolquers, descans i tot el que passi en el seu dia a dia. Això aquí, a la Unió Europea, la mitjana és de 4 infants a càrrec d'un professional de 0 a 1 i de 5, de només 5 infants, pels d'1 a 2 i també pels de 2 a 3.
Gràcies, Marta. Déu-n'hi-do, quines diferències, en parlarem avui. Comencem fent ronda, veient una mica, fent una fotografia de quina és la realitat de cadascuna de vosaltres. Comencem per la Sandra, directora de l'Escola Bressol Municipal al Rial, Sant Cebrià de Vallalta, explica que de petita jugava a mestres amb les nines i després va fer de monitora d'extraescolars a Casals, va estudiar magisteri i psicopedagogia i ja llavors va començar a fer de mestra d'educació infantil i va ser tutora de nens de 5 anys fins que es va quedar sense feina i va entrar al 03 i assegura que va descobrir un món a la vegada que estudiava psicomotricitat i li va petar el cap. Sandra, què vas descobrir, no?
Doncs bé, jo m'havia format com a mestra i crec que la carrera estava molt enfocada en el segon cicle, el 3-5, i jo volia ser això, somiava i jugava a fer de mestra de bata i en una aula ensenyant a llegir i escriure. Mai hauria pensat que aniria al 03 i quan vaig anar, doncs em va permetre veure en directe i en primera persona com es construeixen les bases de tot, com neix el moviment, com s'organitza el pensament, com es construeix la relació i amb els altres, la socialització, i vaig entendre doncs d'on veníem i com es posen els fonaments de la persona. Una altra cosa important va ser el que en el 03, si no hi ha vincle, és molt difícil continuar, i això és algo que m'ha servit per després treballar en qualsevol etapa, inclús en formacions de formadors. Per tant, el vincle i a saber que mai pots anar al 03 mai pots anar per davant, sempre has d'escoltar, estar disponible, i és ells els que et van marcant el ritme i tu t'has d'ajustar. I això crec que és fonamental en qualsevol relació.
Tot això imagino que és el que és essencial en el 03, no? I afegiries alguna cosa més essencial? I també explica'ns què és això de ser psicomotricista en el 0 a 3.
Val, per mi, essencial en el 0-3 és l'adult, que hi hagi un adult disponible amb capacitat per... Bueno, diria que el que és essencial és poder generar espais de benestar i de seguretat física i afectiva pels infants, i això passa per un adult format i un adult disponible capaç de generar vincles perquè després l'infant pugui desplegar les seves capacitats des de la seva curiositat innata, no?, de fer. Per tant, té molt a veure amb la psicomotricitat perquè... el rol del docent és la psicomotricitat em va permetre entendre que la meva disponibilitat corporal de sostenir, de trobada amb l'altre era essencial, i perquè el psicomotricista, més enllà del que sovint es pensa que és aquell professional que va en un lloc a que els infants juguin sense sentit, és l'especialista que entén el desenvolupament dels infants a nivell global. Coneix el desenvolupament motor, el cognitiu, de pensament, el de relació amb els altres, i sap molt bé des de l'expressivitat motriu, des del que expressa el cos, no?, i el moviment, en quin moment es troba el nen i com ajustar-se, què necessita. Per tant, el psicomotricista seria un element educatiu i també preventiu molt important al 03.
Tu dius que has observat un canvi de paradigma. A què et refereixes?
Val, doncs jo diria que en la criança... Ara tinc la sensació, bueno, la criança i en tot, que hi ha un excés d'informació, que estem sobreinformats. I aquesta sobreinformació em fa veure, adonar-me, que els pares i les mares estan perseguint com un ideal de pare i de mare que els desconnecta, sobretot del pare i la mare que són, no? De la seva pròpia història, de la seva pròpia estructura. I aleshores el que genera això és molta confusió, perquè de vegades estan fixats en com hem de fer les coses i no com jo les voldria fer. I la infància el que percep aquí moltes vegades és incoherència, inseguretat, i això no li va bé a ningú, i a un infant segur que no.
una altra de les coses que us trobeu cada vegada més amb nanos amb dificultats. Això ho dieu totes, ho parlarem amb totes. I també, en aquest sentit, tu dius, hi ha un sol currículum per realitats molt diferents, no?
Val, jo quan dic que veiem que arriben nanos amb molta dificultat, no sabria ben bé, o sigui, no sé per què passa, però intueixo que el que falta, sobretot, és presència, que falta escoltar bé les necessitats dels infants, que anem molt de pressa, que la societat va molt de pressa i que perquè un infant es pugui desenvolupar necessita temps, necessita calma, i això és algo que no tenim els adults. I sento que igual el que caldria és sostenir també, no? O sigui, sostenir aquests adults que han de sostenir aquests infants. I això passa per els professionals. Un currículum que està escrit, no? Que hi ha un únic currículum, però que realment el que es demana allà i els recursos que s'hi posen fan que sigui difícil de complir, no? Per tant, tenim famílies estressades i educadors que estem treballant en unes condicions molt complicades per poder.
Quina seria la teva principal reivindicació?
La principal reivindicació, bueno, tindria diverses. Una seria una bona formació inicial dels professionals, que hi hagués un reconeixement laboral real, amb unes condicions salarials, amb uns calendaris i uns horaris que permetessin que aquestes professionals poguessin atendre els infants, però també organitzar, pensar, planificar com han de ser aquests espais, no? Que tampoc ha de ser gran cosa, però sí que ha d'estar molt pensada, no? I equips pluridisciplinars, potser també diria, no? Que més enllà d'haver-hi educadors, doncs tinguéssim més coordinació amb CDIAPs, amb professionals de la fisioteràpia, de la psicologia, que puguin acompanyar en un moment on el desenvolupament és tan vital pel present i pel futur del que serà aquesta persona. Una mirada real de les necessitats dels infants, que es pugui respectar i vetllar els seus drets perquè puguin desplegar les seves capacitats, i les escoles haurien de ser llocs facilitadors d'això, i ara és difícil. Això només és possible si els polítics inverteixen en aquesta etapa, si la societat realment creu que aquesta etapa és vital, cabdal, i que es generen els fonaments de les persones, i crec que no passa. I m'agradaria també invertir el triangle, és una cosa que sempre dic, i és que sovint en educació i sempre mirem cap on anem, què hem de fer per arribar, i ens oblidem de mirar d'on venim. I el 0-3 és d'on venim, i crec que als de dalt els hi toca mirar què passa baix, i diria que aquesta és la gran reivindicació.
Doncs avui sala d'educadores de 0-3, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Jo vull ser lunata per poder viatjar i conèixer tot l'univers. Soc petit i aixerit, un coet construiré i aviat a l'espai aniré.
El nombre d'infants per grup a les escoles Bressol no permet que l'acompanyament sigui realment personalitzat. Aina Cabau Vallverdú.
Doncs avui aquesta sala d'educadores de 0 a 3, ara és el torn de l'Olga de l'Amo, directora de l'EBM, la Casa dels Arbres de l'Hospitalet de Llobregat. Mestra d'Educació Infantil, té un parell de postgraus i s'està formant en psicopedagogia. Explica que durant la carrera va rebre poca formació pràctica del 0 a 3 i que recomanaven més fer de mestre infantil de segon cicle que l'escola Bressol. I els va fer cas, va treballar uns anys, fins que una amiga d'una escola Bressol de l'Hospitalet la van a buscar, i a l'arribar a l'Estel Blau, la llar d'infància, per referència per ella, va descobrir que el 0-3 pot semblar ridícul, però que té una màgia especial. La relació amb les famílies, els infants i el treball en equip. I des de llavors, que t'hi has quedat? Quina és aquesta màgia del 0-3?
Doncs precisament aquestes tres coses una mica que has dit, no? Sobretot mirar l'infant pel que és, perquè després l'infant es va fent gran i es va adaptant a una societat amb unes característiques concretes, i els seus tres primers anys de vida és la puresa del propi ésser humà. I descobrir això, i la veritat és que és com màgic. També descobrir el procés de desenvolupament que fan aquests tres anys, no? Aquests tres primers anys, la riquesa, tot el que guanyen en aprenentatge, en construir-se com a persones, també forma part d'aquesta màgia. Però també, sobretot el 0-3, té una necessitat de treball en equip importantíssima, que potser jo no vaig viure, no vaig tenir la sort de viure el 3-6, i que sí que he viscut molt des de l'inici el 0-3, d'aquesta necessitat de poder formar-nos, intercanviar, reflexionar, trobar-nos al passadís, al jardí, no? On sigui, per poder seguir creixent. I la relació i el vincle que es genera amb les famílies, no? L'oportunitat de treballar dia a dia amb les famílies, famílies, de poder-hi parlar directament, de poder dedicar-hi temps, de que les famílies siguin presents a l'estança, de poder-les acompanyar i que t'acompanyin en el teu creixement professional.
I malgrat aquesta màgia, tu ets molt contundent, Olga, i dius és una etapa menys tinguda i maltractada a nivell social i institucional, una educadora per 8 nadons, el que no es pot fer una atenció educativa en qualitat ni dignitat, i en què un 99% de les que hi treballeu sou dones, no? I dius, no podem atendre amb qualitat i dignitat els infants, i això pot suposar un maltractament, i te'n posaves com a exemple. No podem canviar un bolquer, per exemple, fins passats 20 minuts, no? I tens 4 més esperant, doncs els 4 més ves sumant, no? I per tant, al final acaba sent una situació que pot ser de maltractament fins i tot per les criatures, no només per les educadores.
Exacte, sí. Jo a l'escola Bressol, a vegades en reunions de trobades de famílies, utilitzo aquesta paraula per fer prendre consciència de la situació que viuen les criatures a les estances. Ja no tant les de les educadores també, que genera com molta frustració, malestar, no?, respecte al tracte que puguem realitzar els infants, sinó que les famílies prenguin consciència perquè puguin demanar a l'administració pública que es miri el 03. I encara que és una paraula que et genera molt malestar i que fa sentir a l'equip malament perquè elles no estan maltractant, en realitat, quan tu com a educadora has d'escollir què fas en aquell moment, si canviar un bolquer, resoldre una situació de conflicte o atendre un infant que plora, doncs estàs maltractant a les criatures que
I
no pots atendre.
I això, personalment, com es viu?
Malament. Es genera molt malestar. Sobretot el que acaba passant és que l'expertesa acaba marxant de l'escola a Bressol perquè arriba un moment que no pots sostenir emocionalment el que això suposa. I el que estem trobant són equips molt joves, amb molt de potencial, però amb una expertesa que acaba marxant al 3-6, al grau superior, a la universitat, a altres llocs, perquè no pots sostenir-ho emocionalment.
Tu també dius que constates, no?, que cada vegada us arriben més infants amb dificultats.
Sí. No sabem l'origen, no sabem si és la pandèmia, si són les pantalles, si és, no?, com ha dit la companya, aquesta manca de temps que dediquem a la infància, a poder-hi dedicar, a parar, a mirar, a escoltar, no? No sabem quin és el motiu i fa temps que des del 03 estem parlant que ho hauríem d'intentar resoldre, saber quines són les causes per poder-hi treballar. Ho parlem molt directament des de la Casa dels Arbres amb el CDIAP, no?, que ens preocupa. Elles cada vegada tenen més llista d'espera i nosaltres cada vegada més infants amb dificultats i són infants que acaben marxant de la Bressol, que nosaltres hem fet prevenció, però que un estament com l'EAP està tan sobresaturat que acaba fent la vista grossa i acaben arribant al 3-6, a la primària, a la secundària, sense haver estat resolt aquella situació.
Tu, Olga, parles de condicions laborals dolentes. Cobreu menys que del 3-6, quan és la mateixa etapa educativa i cal la mateixa titulació. Tu estàs en diversos moviments per millorar.
Sí.
No? Quines serien les principals reivindicacions?
En realitat, aquí, a nivell de reivindicacions, hi ha com un ventall força gran. Estic d'acord amb tot el tema de ràtios, calendaris, horaris, que hi ha un reconeixement. Això suposaria un reconeixement a l'etapa, com s'ha reconegut l'etapa 3-6. Seria importantíssim que ens equiparéssim. El decret recull que som una etapa educativa conjunta, el 06, per tant, tot això caldria equiparar-ho. Però després, laboralment, sostenir aquestes ràtios, aquestes dificultats del dia a dia, de la nostra quotidianitat, amb unes condicions laborals com les que tenim, i entre elles parlo del sou, no?, de menys preu, no només respecte a la petita infància, sinó respecte a la nostra formació, a la nostra capacitat de treball, a la nostra capacitat de formar-nos, d'innovar, no? Som una etapa molt innovadora que constantment ens trobem a tots els focus, no?, les mateixes persones formant-nos i som del 03. Llavors, aquesta manca de reconeixement, al final, el dia 30 de cada mes, quan arriba la nòmina, és algú molt dur de poder sostenir.
En el cas de l'Hospitalet expliques que sou escoles municipals amb una gestió externalitzada i denuncies que això és un drama. A veure, sí, quina és la situació?
Doncs, en realitat, qualsevol situació externalitzada a nivell d'educatiu és un drama, perquè estem gestionades per empreses privades que no totes d'elles són educatives, sinó que hi ha empreses de neteja que s'ocupen, igual que de la residència de gent gran de la petita infància, i suposa que nosaltres no podem escollir per qui treballem, que cada 4 anys ens canvien l'empresa que ens gestiona i, per tant, sense poder escollir ni tenir veu en poder escollir per qui treballem, no hi tenim veu en aquests plecs de clàusules, i després municipalment considerem que nosaltres formem part d'aquestes empreses directament perquè treballem per elles, no? Quan no és la realitat, no l'hem escollida, i jo crec que això és important. I després estem en un espai públic gestionat per una empresa privada. És que això vol dir que hi ha algú que vol guanyar diners a partir de lo públic, no? Hi ha una empresa privada que vol guanyar un tant per cent X, que evidentment ara les empreses no estan guanyant gairebé diners perquè l'educació no és un negoci. I llavors això vol dir que estan guanyant diners a partir d'un servei públic.
I us heu unit diverses escoles bressol del municipi per fer una lluita conjunta, perquè dieu esteu cansades, enfadades i desanimades.
Sí, hem trigat molt de temps a fer-ho, les 6 escoles bressols municipals que hi ha a l'Hospitalet ara, massa temps, i això ha suposat que... ara la lluita sigui com molt més complexa, perquè teníem moltes coses a demanar a nivell de calendari, a nivell de ràtios, a nivell de manteniment dels edificis, a nivell de pressupost, a nivell de condicions laborals, etc. És veritat que l'Ajuntament de l'Hospitalet ha començat a fer petits canvis, però no acaba de ser clar amb tot allò que nosaltres demanem.
Avui a l'Ofici d'Educar, sala d'educadores de 0 a 3.
Carga el treu banya, puja la muntanya, carbó el teu ri, pluja el muntanyí, clau, carga, treu, banya. M'ajudes, Mònica?
La mirada de l'educadora de 0 a 3 és molt més que control o vigilància. És un vincle afectiu. Aina Cabau Vallverdú.
La mar ens ha d'acompanyar en tot. Quan tenim conflictes, quan plorem, quan ens fem mal, quan tenim por, quan ens frustrem, quan mengem, quan anem a dormir, també quan ens hem de treure les sabates o quan ens les hem de posar, quan necessitem un canvi de bolquer, quan volem jugar sols, quan volem companyia, quan volem explicar alguna cosa amb les poques paraules que sabem dir. Ens ha d'acompanyar molt, en tot, mentre aprenem sense parar sota la seva mirada i la seguretat que aquesta ens proporciona. Ella és la persona que em fa sentir segur, i és a partir d'aquesta seguretat que em sento disposat a obrir-me al món que m'envolta. No sóc un moble en una sala, sóc un infant en ple procés de construcció. Necessito espai, temps, necessito adults que hi siguin, que em mirin, que m'escoltin, que em vegin, que m'acompanyin de debò. Aina Cabau Vallverdú, educadora infantil. La podeu seguir al compte d'Instagram Petita Infància.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui fem aquesta sala d'educadores de 0 a 3. Seguim ara amb la Míriam Oliva, pedagoga i directora de la Llar d'Infants Pit Roig, a Sant Pere de Vilamajor. La Míriam explica que va aterrar a l'escola bressol una mica per casualitat. Buscava feina i encaixava en el perfil i va començar, i d'això ja fa 18 anys. La seva és una escola municipal de gestió directa de l'Ajuntament de Sant Pere, però des de fa un any s'està tramitant l'externalització del servei perquè ho porti una empresa, i això ha portat dificultats, si més no d'ordre emocional, dius. Míriam, quina és a hores d'ara la situació del vostre centre? Com ho viviu l'equip docent? Com repercuteix això en les criatures?
Doncs ara, tot just ara, s'estan fent els plecs de condicions, encara no sabem ben bé, tenim aquest moment d'incertesa. Tota la comunitat educativa es va fer, fins i tot les famílies van fer un referèndum, i tota la comunitat educativa estava en contra d'aquesta mesura, perquè fins i tot quan es va presentar l'externalització en el ple, van haver-hi uns estudis, surt més cara l'externalització precisament pel que diu l'Olga, hi ha d'haver uns beneficis industrials per a les empreses, per tant, no enteníem gaire quin era l'objectiu. Després, hem anat traient conclusions nostres, però això, clar, ha repercutit directament en el benestar emocional de les educadores, perquè en realitat estem en una situació d'incertesa, de menys valoració, i estem absolutament menys tingudes. Som el col·lectiu més feminitzat, com han dit les companyes.
I com s'està veient avui.
Exacte. El col·lectiu més feminitzat, en aquest cas, que hi ha a l'Ajuntament de Sant Pere també, i és el que externalitzaran, precaritzant, òbviament, totes les nostres condicions, per molt que nosaltres ens subroguin i totes aquestes coses, però que ja s'està veient, vull dir, és que no m'ho invento, no? Ho han dit. Llavors, clar, hi ha aquesta inseguretat. És veritat que som molt professionals i que amb això es juga, perquè intentem que no afecti gairebé gens a les criatures, però és també real que no és el mateix anar a treballar segura i contenta que amb por i menys tinguda. Llavors, això afecta directament el nostre benestar emocional, i hi ha una de baixes que gairebé totes són per estrès, precisament per mantenir aquestes condicions laborals, i això repercuteix indirectament a les criatures perquè els vincles estan trencats, perquè constantment hi ha canvis, perquè no es pot sostenir la realitat, no?
Dius, Míriam, que teniu la sensació que esteu perdent tots els drets que havíeu guanyat amb l'intent d'equiparar aquesta etapa a la resta d'etapes, i lamenta sobretot les ràtios, que dius que són de les més altes d'Europa. Dius, és demolidor i tremendo. No podem parlar de qualitat educativa, sinó de supervivència. I, de fet, tu ens deies prèviament que això és fort. Per un tema de protecció de menors, no podeu enviar els vídeos del que passa en el dia a dia normal, no? Que si no, ens posaríem les mans al cap.
Bé, aviam, una mica amb tot, o sigui, drets, no és que, perquè no n'havíem guanyat gaires, també t'ho he de dir, vull dir, no se'ns ha equiparat mai en una etapa educativa com la resta, no? O sigui, al final, l'educació és un dret fonamental, com a tal, el sistema públic l'hauria de sostenir, i el 0-3 no el sosté. Després en parlarem, si vols, però és així, no el sosté. Em diuen gratuïtat de 2 a 3, no és gratuït i és així, al final, no? Llavors, clar, si no és que estiguem perdent drets, és que els pocs que havíem aconseguit no s'estan, o sigui, no s'estan mantenint, no? Al final, dèiem, ara no sé què em deies l'últim de...
Sí, de les imatges que podríem veure el dia a dia, clar, la barbaritat.
Bueno, és que l'Olga ho ha explicat perfectament, al final, o tu també, no?, que parlàvem de... Ostres, has de prioritzar, sobrevius. O sigui, tu estàs caminant un bolquer i de cop i volta veus com una criatura d'un any acaba de caure, perquè encara tot just està en la marxa, i tot i que tu tens l'estança preparada, allà hi ha d'haver una adulta que aculli aquella criatura i que l'acompanya en aquell plor, que li digui... Ok, estem aquí, entenc que has caigut, tornem-ho a intentar, què necessites, el que sigui, però hi ha d'haver una adulta, i no hi és. Nosaltres a l'escola, a l'escoleta, obrim, o sigui, és una escola que pots entrar i sortir gairebé quan vulguis. I moltes famílies, el primer que et diuen és, ostres, com pots? Com podeu? Si jo amb un o amb dos, si tens bessons, ja no puc. Doncs clar, no pots. Per això dic sobrevius, perquè no pots.
Què demanaries? També una mica per acollir l'augment de criatures amb dificultats, vaja, una mica més tot el que m'esteu dient, no?
Mira, jo demanaria que realment el 0-3 entrés dintre d'una etapa educativa obligatòria, perquè és un dret fonamental de les criatures, i això vol dir que es posin exactament els mateixos recursos que es posen en les altres etapes educatives. No es pot demanar que nosaltres sostinguem a unes criatures cada vegada amb més dificultats amb les mateixes... O sigui, perquè et facis un mapa mental, no? Una criatura amb una dificultat diagnosticada té dret en el sistema públic a unes hores de vetlladora. Insuficient. Insuficient. Però té dret. El 0-3, no.
No hi ha
aquest dret. I això vol dir que la individualització... No hi és. El benestar emocional, les criatures no viuen en un... O sigui, viuen en un moment d'estrès constant, no? I al final això suposa que... I això en nom, el que dèiem, en nom de la conciliació, a més. Vull dir, fica tot aquí...
Cosa molt interessant que tu dius és la conciliació no l'ha d'assumir l'escola, l'ha d'assumir la societat, les feines i les polítiques públiques, i no tenir criatures a l'escola bressol 10 hores.
Bueno, perquè al final, quan jo dic que l'escola bressol no ha de mantenir la conciliació laboral de les famílies, vull dir, de retruc, les criatures. Les criatures són les que estan sostenint aquesta conciliació. Perquè tu puguis treballar 8 hores, la teva criatura s'hi està 10. Perquè tu no pots agafar-te hores personals perquè la teva criatura està malalta, enxufes, anava a dir, però és així. O sigui, portes la teva criatura a l'escola bressol perquè tu no pots tenir-ne cura. Qui està mantenint aquesta conciliació? No les escoles bressol, no, les criatures. Estem parlant de criatures de 0 a 3 anys han de mantenir el sistema productiu on estem ficats. Això no té a veure amb educació.
No anem bé. No. Avui a l'ofici d'educar, sala d'educadores de 0 a 3.
Mama, m'ajudes a fer un castell de sorra?
L'escola bressol ha de ser un espai de vida i descobertes compartides per aprendre a conviure des del respecte, però les condicions ho han de poder permetre. Aina Cabau Vallverdú.
Doncs avui en aquesta sala d'educadora seguim ara amb l'Anna Vila, mestra i directora de la Llar d'Infants Relet Relet de Santa Eugènia de Berga. 38 anys d'experiència amb el 03. L'Anna es va voler dedicar sempre a la primera infància i va començar a estudiar els primers anys que vi que es va obrir aquesta branca. Creu que és essencial que el 03 són els fonaments i s'hi dedica des que va acabar magisteri. L'Anna dirigeix la Llar d'Infants Relet Relet amb 41 nens a Santa Eugènia de Berga, un poblet de 2.500 habitants, un exemple de les llars d'infants petites dels pobles petits. Expliques, Anna, que entres a fer reforç a l'aula i que, per tant, coneixes tots els nens i les seves famílies. Anna Vila, en aquests 38 anys al 03, què has après? Suposo que moltíssimes coses, no?
Sí, sí, és un aprenentatge constant dels nens i jo he après moltes coses, però també m'he reafirmat en moltes que ja havia après. Jo vaig tenir la sort de poder estudiar i fer la carrera amb gent molt potent i que ja creien en el 03, l'Antònia Canal, en Carbonell, i també fer formació continuada amb la Pep Òdena, amb Teresa Magem. Vull dir que he tingut aquesta sort de poder conèixer tot això ja des d'un inici. Però aprens moltíssim.
I com ha canviat el 03 en aquests anys, no? Si més no, tu, una cosa que ens apuntaves és que ara, si més no, la ciència, la neurociència avala que els 3 primers anys de vida es desenvolupa un 80% del cervell, no? És a dir, que ara ens hauríem de creure més, no?, pel que ens diu la neurociència.
Exactament. Allò que ja nosaltres creiem i sabíem, ara ens l'avala la neurociència i ho podem, és demostrable. Jo diria que pedagògicament ha canviat moltes coses, que l'educació, sabem que l'educació del 0-3 és una etapa clau i fonamental de la vida, que cal educar des del respecte, que els vincles afectius són essencials, que la col·laboració família-escola és primordial, que el mestre o l'adult és qui acompanya, observa i guia, i que el nen és el protagonista, que aprèn fent, que es dona molta més importància a les emocions, que entenem que l'espai educa, o sigui, pedagògicament hem millorat i seguim millorant i aprenent moltes coses. En canvi, jo diria que políticament molt poc ha canviat. Hem passat d'una concepció assistencial a una plenament educativa, però que és més de cara a l'aprenedor, que deia jo, que seguim tenint moltes dificultats i que qui lluita per aquesta etapa és la gent, la gent de base, la gent que hi som, perquè realment els polítics no s'ho creuen. I hem perdut en coses. Jo, per exemple, fa 30 anys anàvem representant la coordinadora d'escoles bressol d'Osona, que érem 40, i llavors la majoria era privada i la majoria eren privades perquè es donava més subvenció a les privades, que això també ha anat variant. Ara això també ha marcat una mica la concepció de les llars d'infants. S'ha d'entendre per què abans hi havia més privades, ara menys, era tema subvencions també. I anaves de dret al director general. Ara hi ha el director general, si director, o el director de Catalunya Central. Passem per molta gent i no arribem enlloc. Per tant, penso que hi ha coses que hem perdut.
Anna, quan sents testimonis com el de la Sandra, el de la Míriam, el de la Olga, del seu dia a dia als centres educatius, què sents?
Ostres, a mi, jo pensava, perquè va durar un temps que la cosa semblava que milloressin i pensava que estaríem en un altre punt. Jo acabaré, d'aquí 5 anys ja em retiraré, i a mi em dol sentir tot això, em dol molt, i a més veure situacions. Hem batallat molt, aquí hem aconseguit coses, però quan sents això i sents gent desencantada i gent, sabem que aquesta etapa és tan important, hem de fer una reflexió profunda tots plegats i és molt trist que els calés puguin governar aquesta situació.
Tu dius que cal reconèixer aquesta etapa, que hi hagi una llei del 03, proposes mancomunar serveis de les llars dels pobles petits, parles també de la importància de la formació continuada. Què és el que caldria, què és el que seria més urgent? De fet, vosaltres heu iniciat, no?, tot un moviment, una iniciativa popular, una ILP, que es va registrar al Parlament el juny, per posar una mica en solfa tot això i totes aquestes reivindicacions que arribin a alguna banda, no?
Sí, nosaltres, bueno, això va a partir de 3 professionals que venim del món de les aules i que vam pensar que l'única manera de poder fer arribar això és demanar un canvi de llei. Una llei que ha quedat obsoleta i que depenem d'un decret de fa 20 anys. No podem dependre, o que et deia, és, com et deia, no podem dependre de la sensibilitat del regidor o de l'equip de govern que hi ha a l'Ajuntament. Nosaltres en aquesta etapa tenim un equip molt sensibilitzat, però poden haver eleccions i venir un altre equip de govern que faci com la companya, que no, l'Olga em sembla que era, que les volen externalitzar, o que depengui d'una empresa que externalitza, que evidentment una empresa no hi va perdre diners allà on es presenta, sinó guanyar calés. I l'educació no és un negoci. Per tant, l'única manera és que hi hagi una llei pel 03, una llei específica pel 03, i quina manera tenim de poder fer canviar aquesta llei, presentar un ILP. Per què? Perquè malgrat hi hagi un canvi de govern, no s'avinguin els equips polítics, no es facin pressupostos, això ho han de debatre. Llavors veurem com ho fan i què ens concedeixen, però la manera d'arribar-hi és aquesta, perquè és que no ens fan cas.
I en quin moment està aquest procés? Ara mateix, en quin moment esteu?
Ara estem amb la recollida de signatures, tot fins que vam presentar l'ILP hi ha tot un treball, perquè el que intenten, jo crec, això és una qüestió personal, que no l'arribis a presentar, per tant hi posen moltes pegues, i al final l'hem presentada, tenim 147 fedataris arreu de Catalunya, s'ha fet hi ha un treball en xarxa de la gent de base impressionant, de com s'ha connectat la gent de tot Catalunya, i estem amb la recollida de signatures, que ens en demanen un mínim de 50.000, hem repartit arreu de Catalunya 1.000 plecs de 100 signatures cada un, per tant, si s'aconsegueixen tots seran 100.000 signatures. Arreu de Catalunya hi ha diferents focs. Jo penso que tots sumem, que és l'hora d'unir-nos a tots i realment fer que això es canvi, perquè és que no pot seguir més així. Fa 40 anys que jo ho visc i que estem igual, pitjor en segons què, i la gent es mou, la gent es forma, cal també canvis en la formació, com han dit, però la gent, aquesta etapa, o t'atrapa o et desencanta, i si t'atrapa, t'hi quedes. I jo penso que és molt important que tots aquests focs arribin al mateix lloc i que lluitem per aconseguir-ho, que no podem deixar estar fins que hi hagin canvis.
Anna, qui vulgui fer-vos costat, què ha de fer? On pot trobar informació? On pot afegir firmes per sumar aquestes firmes que calen?
Mira, hi ha una pàgina web, que és el 03 on tot comença, i hi ha tota l'explicació de tot el que hem fet. També tenim un mail, que és defensemel03@gmail.com, i a més ens pot trucar a nosaltres, mirant el 03 veurà els nostres noms, ens pot telefonar, nosaltres els donarem plecs de signatures, es poden sumar al moviment. Nosaltres ens assumem també els moviments que reivindiquen millores pel 03 arreu de Catalunya. Per tant, hi ha gent de les Terres de l'Ebre, de Lleida, de Girona, i som gent de tot arreu i som gent de base. No anem de la mà de cap partit polític, sinó que volem que tots signin una llei pel 03 i no anem de la mà de cap sindicat, sinó que volem que tots hi siguin també, sinó que volem la suma de tothom. Volem ser-hi tots.
Doncs avui a l'Ofici d'Educa, aquesta sala d'educadores de 0 a 3.
Marieta, bola, bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel, et donaré pa i mel. Que curta.
El desenvolupament emocional i cognitiu no es pot accelerar com si fos un procés industrial. Cal confiança, temps i mirada. Aina Cabau Vallverdú.
Doncs avui fem aquesta sala d'educadores amb la Sandra, la Míriam, l'Olga i l'Anna. Jo us he de dir que escoltem mestres i professors a l'Ofici d'Educar sempre i que en aquesta etapa he sentit les paraules més dures, que jo crec, de totes les etapes. Us ho he de dir, realment. Dit això, que ho hem explicat, què passa? Repassem què és el que és més urgent a hores d'ara, les coses que us hagin quedat pendents o voleu fer èmfasi. Comencem per tu, Sandra.
Bé, jo el que diria és que estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, que és fonamental que hi hagi una formació inicial potent, que això ara mateix fa falta. És important que hi hagi una mirada cap als drets dels infants i això passa per tot el que s'ha comentat, que seria com hem de treballar amb aquestes situacions que, com han dit les companyes, són difícils. Clar, jo em trobo en una situació que això també és una realitat que és, que pel que deia l'última companya, no hi ha una llei que ens empari, per tant, cadascú viu una mica la seva pròpia realitat. En el meu cas, per exemple, som una escola petita i tenim parella educativa, que és una cosa que hauria de ser un essencial, per exemple, una reivindicació, perquè permet qualitat a nivell de que baixa la ràtio i que, a més, aquests dos adults que treballen s'acompanyen i es sostenen, perquè és molt important en aquesta primera etapa el com està un i la disponibilitat que té. I això passa per poder estar cuidat, també, no? I l'autocura és difícil si no és amb equip. És algo que tenim, les escoles bressol, equips potents, equips amb ganes, que és veritat que ara estem desolats, cansats, i que hi ha paraules que a mi també em colpeixen, que heu dit, com maltractament, i em fa sentir malament, però és cert, a la meva escola passa poc perquè tenim una realitat molt, molt idíl·lica, que no seria idíl·lica, és la que ha de ser, no? Unes ràtios molt petites. Però quan jo surto i per exemple, jo sóc coordinadora...
I ara sentíem els testimonis de la Olga i de la Míriam.
Sí, sí. Jo estic coordinant direccions de l'Alt Maresme i ara, per exemple, hem iniciat un projecte on puguem visitar altres escoles perquè veiem altres realitats i són dures, són realment dures, difícils.
Olga, Míriam, qui comença?
Començo jo. Jo potser diria que hauríem de posar el punt d'inici a tenir en compte que el 0-3 és un moment educatiu, igual que el 3-6, igual que en el seu moment, perquè el 3-6 també estava a la Bressol antigament. Jo, quan vaig estudiar, el 3-6 estava a la Bressol i se'l van endur a l'escola perquè era un moment molt important i així preparaven els infants per la primària, això que també fem tan horrorosa l'educació d'anar preparant part. Llavors, el 0-3 crec que se l'ha de considerar, se l'ha intentat considerar amb la nova llei educativa, però no és suficient des d'un aspecte curricular, sinó que s'ha de reconèixer les necessitats reals que tenen els infants i, per tant, tal com deia l'Anna, revisar aquesta llei i fer que sigui única per una zona com Catalunya seria importantíssim, perquè ara els polítics fins ara ens han tingut separades perquè cada escola bressol està gestionada per sa mare o per sant pare, per son pare, que dic jo, no? Unes són municipals, les altres externalitzades, les altres privades, les altres no sé què. És importantíssim el pas que hem donat ara d'unir-nos, això és importantíssim, i llavors políticament crec que ho hem de tenir en compte perquè estem cansades de segons quines situacions. Per tant, que som una etapa educativa i tot el que això implica. Això ho hauríem de tenir en compte i mirar-nos la petita infància, que potser és la menys productiva de tota, però la més important perquè es fonamenten les bases. I després, quan parlem de baixada de ràtios, crec que treballar en parella educativa és interessant, és important, estic d'acord, i a més, més valen quatre ulls que dos, però baixar ràtios també pel benestar dels infants, vol dir que hi hagin menys infants a les estances. O sigui, els infants necessiten espai, quan ens falten molts nens i nenes perquè es posen malalts, i de cop i volta amb una estança d'IU, en comptes de ser 13, en són 8, de cop i volta nens i nenes que mosseguen, que es piquen, que ploren molt sovint quan som els 13, baixa la seva manera d'estar a l'estança. Llavors, el problema no està en l'infant, està en les condicions que l'adult oferim en aquests infants. Per tant, parella educativa, però amb baixada de ràtios, perquè políticament crec que es pot confondre que al posar-nos parella educativa ja fem baixada de ràtios. No.
Míriam?
Sí, de fet, bueno, jo tenia una altra cosa que m'havia quedat al tinter, però només per reforçar aquesta idea, sempre posem el mateix exemple. Una gallina ecològica, perquè se la tingui com a ecològica, se li compten 4 metres quadrats per gallina. Les criatures del 0-3 compten 2 metres quadrats per gallina. Per tant, si tenim 8 nadons en una estança, hem d'imaginar-nos que no hi cabrien 8 gallines. 8 criatures sí, 8 gallines no, perquè se'ls ha de donar més qualitat. Me caguen? Gràcies, saps? Jo he intentat, però és així. És així. Llavors, per reforçar aquesta idea, a mi el que m'ha quedat una mica penjat és el tema de que això que deia l'Olga, de cadascú som de ser mare i de son pare, al final no és el mateix els recursos. O sigui, està caient aquesta gratuïtat falsa, gratuïtat del 2-3, no és gratuïtat. La Generalitat, el Departament, dona uns diners als municipis que ells calculen que és el que costa una plaça, una part del que costa una plaça. No és el mateix el que costa una plaça en el seu municipi, quan són dos en una aula, que a Barcelona, que a Sant Pere de Vilamajor. Llavors, de qui depèn? Dels municipis. Els recursos econòmics dels municipis són desiguals. Per tant, les condicions no són les mateixes i hauria de ser un dret fonamental.
Anna, diria que ja quasi acabem amb tu. Què has d'afegir?
Sí. Mira, jo diria que primer, i el més important és que nosaltres ens ho creiem també, que la importància que tenim els equips i la feina que estem fent. S'estan fent moltes coses i ben fetes. Ens cal aquesta llei que deia jo del 03 que ens empari a tots, que ens exigeix i ens empari a tots. Cal aquesta atenció a la diversitat. No poden dir en un paper que hem d'atendre la diversitat i després donar-hi zero recursos. Cal completament d'acord que cal parella educativa i baixada de ràtios, però la parella educativa també per a la qualitat pedagògica. I cal que anem totes juntes. Jo penso que és hora de sumar tots els focs i de sumar-los i que anem totes juntes i que no permetem que això segueixi així, perquè mentre ens queixem i no va més enllà, doncs anem tirant. Per què? Perquè som la gent de base que tirem endavant tot això. I com que saben que les coses tiren endavant i que es fan, doncs cap problema, anem tirant. Per tant, cal que canviem les coses, és molt important i jo m'agradaria poder plegar havent-ho vist.
M'agradaria acabar amb unes paraules de la Glòria Olmos, directora de les Escoles Infantils a Vic. Diu, sabem que és l'etapa més important de la vida d'una persona perquè condiciona la salut i l'èxit educatiu de futur. Per cada euro invertit en aquesta etapa s'estalvien 4 euros a l'adolescència. Prenem nota. Doncs gràcies a totes per haver-nos acompanyat, Sandra, Míriam, Olga, Anna, i una forta abraçada. I jo us diria que hauríem de fer una segona sala d'educadores de 0 a 3. A veure com ha anat tot això, aquestes lluites que esteu fent. Moltes gràcies, una forta
moltes
abraçada.
Gràcies per donar veu al 03, sí. Que no tothom ho fa.
Exacte. Gràcies a vosaltres.
Hola, ara sóc molt petita, però us volia dir que m'encanta escoltar l'ofici d'educar, mentre la mare em dona el pit i el papa macarona. Ui, ui, on és la mare? Ah, sí, està aquí amb mi. I el papa cigolles.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
Hi ha monstres a la meva habitació, de Fanny Pajor, publicat per l'editorial MTM, recomanat a partir de 5 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Per què ens has portat aquest llibre?
He portat un llibre avui misteriós, diguem-ho així, misteriós, que parla de la por a la, en aquest cas, a la foscor. La por és l'emoció més gran que tenim. I els nens, els infants, se'ls ha d'explicar. Se'ls ha de vacunar contra la por, no podem amagar-ho. I una manera de vacunar-los és que la coneguin per trobar mecanismes per defensar-te de les pors. En aquest cas, d'una de les pors més comunes que tenim, que és la por a la foscor, a la negror. Este és un llibre que està molt ben fet, ara ho explicarem, i, vamos, és imprescindible, vamos, aquest llibre.
Quina història ens explica?
Mira, ja veus la coberta, que té aquí com uns ulls i obres, i un text molt breu que diu, hi ha monstres a la meva habitació, ningú no m'ho creu, no em creu, però ningú, perquè ningú no els veus. Ja són un mecanisme de dues pàgines que estan cosides, a la primera hi ha el text i a la segona, amagat, hi ha el monstre, que només el pots veure si amb una llanterna la il·lumines pel darrere i llavors veus aquí com una transparència del monstre. Jo, és fantàstic, diu, noto la seva presència, s'amaguen sota el meu llit, s'amaguen darrere la porta, s'amaguen dins del meu armari, no? I a cada pàgina veiem un monstre diferent que està aquí mig amagat i m'espien contínuament. Aquesta és la gràcia d'aquest llibre, no? La manera com està confegit aquest sistema de transparència. Jo no ho havia vist mai, m'ha encantat.
Destacaries algun fragment,
sí,
en particular?
Sí, al final, perquè al final hi ha una frase que diu, sí, els monstres també tenen por, però tenen por de mi, perquè jo sé com vèncer els monstres, jo sé la manera de fer-los desaparèixer, que és tancant els ulls i dormint, o bueno, al final t'ho explica com pots fer que desapareguin els monstres.
El que aprendran és a vacunar-se de la por, com deies?
Sí, jo crec que bueno, la por és, ja dic, és una emoció molt bèstia. Primer s'ha d'explicar que és una por que es pot compartir, explicant, per exemple, el conte dels set, de les set cabretes, això, la por es divideix entre set, després ja vas baixant amb tres porquets, i així mica en mica, no? S'han d'explicar contes de por i sense passar-se, però si et passes, ja els nens ja després tenen traumes. I crec que està estupendo aquest llibre per això. I després, a més, pots fer també jugar a construir els teus propis monstres. Només necessites cartolina blanca, cartolina negra, la blanca, que si pot ser d'un gruix de 160, per exemple, estaria bé retallar els monstres amb negre, enganxar-los sobre el blanc, fer-te fotografies amb cara d'espant. Hi ha moltes aplicacions pràctiques que pots fer a partir d'aquest llibre. I sobretot t'has de proveir d'una llanterna mentre l'expliques a la foscor, a la nit, l'expliques a l'hora d'anar a dormir, amb totes les fosques, i amb la llanterna, i em veu així com una mica tenebrosa, vas explicant, sona molt a prop, i poses la llanterna darrere i veus el monstre. Oh, és xulíssim. Monstres a la meva habitació. Tu has tingut por mai dels monstres de la foscor de l'habitació? Has somiat mai amb un monstre? Allò que ve la... una mica del vent i
els meus somnis sí que a vegades hi ha monstres. La pregunta pel concurs sobre el llibre és: on s'amaguen els monstres? Llavors, respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer llibre, Ai, Renoi, que és la Maite Rilló. L'enhorabona per la Maite.
Sí.
I tu, Jaume, tens monstres a l'habitació?
Ara ja no tant, però sí, de petit sí, recordo que tenia la por a la foscor. Això de mirar sota el llit, a veure aquell qui s'amaga, obre la porta de l'armari... Hi ha moltes criatures que tenen un endoll que es posa amb una miqueta de llum. Això també ajuda, però sí, sí.
Però ara, per tant, ja no tens pors a la foscor.
Ara, alguna nit també tinc algun malson, sí. Però...
No se t'emporti la foscor algun dia.
No sé, malsons.
Ai, quina
com tothom,
por.
Com tothom.
Ai, quina por. Jaume Centelles, petons.
Igualment.
Gràcies.
Ciao.
Ah, quina por.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I la setmana vinent, les conseqüències de vapejar entre els adolescents. Us deixem amb l'Urual, l'amor més gran de tots. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Secret vaig estimar-te, vaig perdre.